El gall del monestir.
Doncs comencem avui dimarts a la tertúlia al gall del monestir després de l'entrevista, aquestes entrevistes electorals amb motiu de les eleccions del 21 de desembre. Avui obrim aquesta tertúlia de dimarts que fem en companyia d'Alfredo Bergua. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Assun Reyes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
Ara ja sí, en plena campanya oficial, una campanya doncs, que està donant molt de sí. Ja no parlarem de campanya atípica, de campanya excepcional, no?, per les circumstàncies. Ja ho hem vingut analitzant al llarg dels dies. Però sí que m'agradaria que féssiu en aquest punt una mica una valoració de com esteu veient... una mica l'enfoc que se li està donant des dels diferents partits. Estem rebent informació de sondejos pràcticament cada dia. S'està dibuixant un panorama que fins que no arribi el dia 21 de desembre no el tindrem del tot clar. Però sí que m'agradaria que valoréssiu una mica com ho esteu veient tot plegat. Alfredo, vols començar?
Bueno, doncs comencem. Doncs com tu molt bé dius, és una campanya que fins ara està molt marcada també per les enquestes. N'hi ha moltíssimes i encara en veurem moltes més, que sí que és veritat que estan marcant tendències, disputa per un costat el bloc, diguem, és sobiranista, independentista, que hi ha, doncs a veure qui serà la força principal en aquest bloc. També veiem doncs, en el vot constitucionalista, diguem, doncs, com els partits també s'estan col·locant i bueno, de totes maneres sí que vull dir doncs, que no deixen de ser enquestes i que tot dependrà del que sí que es preveu una gran participació el dia 21. Hi ha enquestes que parlen inclús que es podria arribar al 90% de participació i, de fet, i és evident doncs, que si això es compleix pues, algunes d'aquestes enquestes poden saltar pels aires i el panorama que surti pues, no tingui res a veure amb el que s'està dibuixant. Per tant, amb prudència i esperant doncs, que realment es compleixin aquests pronòstics i que hi hagi una alta i històrica participació el dia 21.
Saludem el Toni Ramon, que s'acaba d'incorporar. Molt bon dia, Toni.
Bon dia.
I continuem aquesta ronda, Assun.
Doncs jo penso que jo fugiria de fer de les enquestes un element més de la campanya electoral. Jo realment penso que bueno, és que forma massa part de la campanya electoral. Jo, com l'Alfredo, desitjo que hi hagi una participació altíssima, espero que sigui aquest any 90% i si pot ser més. I tot el més, jo penso que està per fer, és una campanya atípica. Abans de que l'Àngels ho digui, hem de recordar que hi ha gent a la presó i que hi ha gent que no està fent campanya aquí i això forçosament fa que sigui una campanya típica i després els diferents posicionaments també fan que sigui així, no? Hem d'anar esperant, la campanya durarà molt de sí, jo crec que hem d'estar observar com van les evolucions dintre que fins ara havien governat junts, les disputes que tenen per temes concrets, com acaben perfilant-se les coses. A mi com va anar la campanya m'interessa molt, penso que ha de ser molt transparent i que la ciutadania ha d'estar molt al cas del que va succeint i esperar aquesta alta participació i que acabi donant un mapa diferent al que hi va haver al setembre de l'any passat per veure si d'aquesta manera es pot avançar, no?
Uh-huh. Àngels.
Enllaçant amb el que deia l'Assun, que de fet m'ha tret les paraules, perquè ja vaig dir des de l'inici que fins que no sortim de la presó cada vegada que vingui em sap greu, però ho recordaré, perquè és una anomalia total que tinguem un candidat encapçala una llista i que és el vicepresident del govern, l'Oriol Junqueras, a la presó, que tinguem un conseller d'Interior candidat també a la presó, que tinguem en Jordi Sánchez candidat també a la presó i que tinguem en Jordi Cuixart, un dels activistes president d'Òmnium, a la presó. Això és totalment anòmal. És un, no té, vamos, no, és que no té cap sentit. No juguem amb igualtat de condicions totes les forces polítiques que ens hi presentem, perquè és clar, el debat que podria fer el senyor Junqueras o que puguin fer el senyor Fons o el senyor Sánchez no és el mateix, ni d'un bon tros, que el que pot fer, doncs, no sé, qualsevol altre, no, candidat, com pugui ser la senyora Arrimadas o com pugui ser el senyor Albiol. I el mateix passa amb l'altra part del govern a l'exili, encapçalats pel president. El president ha de fer, doncs, una campanya virtual, a través, doncs, d'adreçar-se als actes i allà on sigui, per, no, per imatge o directa o pregravada. Els altres consellers, el conseller Comín, la consellera Meritxell Serret i el conseller Puig, tres quarts del mateix. Jo vaig poder ser a Brussel·les aquest cap de setmana i francament, doncs, ho tenen molt, bueno, dintre de les circumstàncies que estan passant, ho tenen molt preparat, i vaig poder estar amb una estona d'un comitè de campanya muntat allà, que es coordina amb el d'aquí. Clar, tot això és una anomalia brutal, i això ho hem de posar i ho hem de dir i ho hem de reivindicar a cada moment. Campanya normal, zero, o sigui, no té res a veure amb una campanya normal, això.
Toni, estem valorant una mica com està funcionant fins ara la campanya, tenen en compte totes aquestes dades que ens deixen les enquestes, els sondejos
bé,
que s'estan fent.
Bé, a veure, funciona de manera anòmala, com bé diu l'Àngels i també apuntava l'Assum. Enquestes, jo em sap greu referir-m'hi perquè no me les crec massa en general, sobretot perquè quan vas a mirar la resposta directa que fan els ciutadans en aquestes enquestes, doncs no quadra amb aquesta, diguéssim, aquest resultat final. És cert que tampoc pots fer una projecció directa de les respostes, això també és així, però sí que hi ha una cuina, com es diu habitualment, doncs, darrere aquestes enquestes, i per tant espero, doncs, els resultats finals per veure què ha passat. En tot cas, les tendències marquen clarament que això que s'està vivint a Catalunya, el bloc independentista, no és un miratge, sinó és una cosa de quatre locus, diguéssim, que continua tenint una presència, doncs, al voltant, segons quina enquesta, però al voltant del 50%, i per tant esperem que quins siguin els resultats, doncs, si les tendències són aquestes, ens asseiem tots plegats d'una vegada, doncs, a negociar quin ha de ser el futur d'aquest país i com la seva ciutadania l'ha de decidir. Però en tot cas, campanya anòmala, enquestes, com deien, amb uns fregits i refregits importants, per tant ja veurem què passa, i sí que coincideixo i afegeixo que els programes electorals de les nits electorals els convido a que comencin a les 9 i no a les 8, perquè si no ens passem una hora valorant unes enquestes i donant guanyadors i perdedors en base a unes enquestes que després, no, al cap d'una hora, la gent mossegant-se la llengua i havent de rectificar allò que he dit prèviament, no? Per tant, tranquil·litat, calma, tothom a votar, quan més participació millor, crec que amb això estem tots absolutament d'acord, i esperem, doncs, que la campanya continuï desenvolupant-se, doncs, dins d'aquesta anomalia amb la màxima serenitat possible.
El que sí que apunten aquestes tendències és, segurament, veurem els resultats, la necessitat de pactar.
Bé, i això en si mateix no és dolent, o sigui, a vegades l'estat espanyol es basa, o sigui, la seva democràcia moderna, per dir-ho d'alguna manera, es basa en la meva modestíssima opinió, en una immensa mentida, que és la transició. La transició, entre altres coses, doncs, va negar molts debats, va negar la memòria històrica, va negar els judicis, i malauradament va negar el debat polític en si mateix. Jo crec que això és un mal que té a l'Estat, repeteixo, és la meva modestíssima opinió. Vol dir que més enllà dels grans debats o les grans escenificacions parlamentàries al Congrés i els grans debats electorals televisius, la població ha negat, o se li ha negat el debat polític, amb allò, no, nen de política no se'n parla, no, això val més que no ho remenem. I llavors, quan ens hem posat a parlar de política de manera molt activa i molt massiva, és quan l'ampolla, no, el gas de l'ampolla ja estava a punt de fer saltar el tap, no? I això crec que també ens ha afectat molt. I el pacte també s'ha vist com no sé si negatiu, però com una cosa doncs, a evitar, en el sentit que sempre hi ha hagut grans majories, parlo del Congrés, no del Parlament de Catalunya, grans majories o del Partit Popular o del PSOE, on ha calgut suports puntuals o de grups que en aquell moment es deien nacionalistes, com podia ser Convergència i Unió, Coalició Canària, el Partit Nacionalista Basc, i per tant grans coalicions no han calgut, i entre que havíem negat tot un debat, i ara d'això en patim ara els mals, i que no han calgut pactes, ho veiem com molt negativament. A mi em sembla perfecte doncs, que els governs es conformin a partir d'acords i pactes, des dels municipals als governs nacionals. Quan més riquesa de punts de vista, millor. I al final les decisions es prenen doncs, amb més consens i, per tant, no contentaran a tothom, evidentment, però segurament arribaran a més bon port. Per tant, jo crec que els pactes, en aquest cas, són benvinguts siguin. En tot cas, no podem treure, diguéssim, de la taula la lectura que farem d'aquests resultats, si referendaran o no el que ha fet fins ara el govern de Catalunya. Jo crec que aquest també serà, no podem negar que hi haurà, que, diguéssim, aquesta lectura posterior a les eleccions, no? I per tant, que l'independentisme, els tres partits clarament independentistes, arribin o no arribin als 50, que els constitucionalistes arribin o no arribin als 50, què passa amb la forquilla del mig del Catalunya en Comú? Vaja, ho veurem, no? Però més que pensar en els pactes de govern, el que hem de pensar és què fem amb el govern que tenim a Brussel·les i amb els membres del govern i de la societat civil que tenim a la presó.
Alfredo, volies intervenir?
No, que jo estic molt a favor que hi hagi pactes. Jo crec que serà una cosa bona que es posin en comú diferents opcions de governar i programes, i es confrontin i sempre mirant el bé comú, no? Sí que voldria matitzar una mica aquesta reflexió que ha fet el Toni respecte a la transició. Crec que veníem d'on veníem i crec que va ser una transició amb les seves, diguem, lagunes, no? Però que en general va ser una transició bastant modèlica i que va ser un exemple per molts països i com a referent de com es passa d'unes èpoques de divisions, de guerres, i portem 40 anys d'una democràcia que no l'hem tingut mai. Vull dir,
si tu mires a dia d'avui, Alfredo, això és una mica un miratge, eh?
Això, perdona, això és la teva opinió, però jo...
La meva i la de molta gent.
Bueno,
eh?
Vale, però...
Per tant, la podem contrastar, també.
Sí, no tot es pot contrastar, vull dir, tothom té la seva opinió, la meva és que es van fer moltes coses molt bé, que és veritat que van quedar algunes coses en l'aire, però en general va ser una gran transició, i aquí a Catalunya, en aquest cas, va venir una Constitució que va ser aprovada pel 90% dels catalans que van votar en aquell moment, de la segona participació de més del 80%, i per tant crec que aquesta transició ens ha portat, crec que a un benestar com no n'havia hagut mai, i Catalunya, tot Espanya, doncs, avui en dia és una de les democràcies més consolidades del món, així ho indica els índexs que es publiquen anualment en diaris anglosaxons, com pot ser el The Economist, que no és precisament un diari pro-espanyol, i que situa Espanya en un dels nivells de democràcia més alts de tota Europa, per cert, molt per sobre d'altres potències mundials, inclús de la pròpia Bèlgica.
Llavors, com t'expliques que si fas aquest relat tan fantàstic, tan de conte
no,
de fades...
No, és la realitat a dades objectives, el remeto.
Com hem arribat fins avui? Com t'ho expliques, això?
Com ho explico? Pues perquè alguns han pensat que estan per sobre de les lleis i han fet el que els ha donat la gana.
Pensava que havíem evolucionat.
No,
perquè aquesta discussió la vam tenir la setmana passada i tampoc cal reproduir-la, perquè les persones que ens escoltin diran aquests no saben parlar de res més, no? I és igual, el cas és que hi ha una part que pots tenir raó, de que un inici de l'època constituent, doncs, més o menys va estar ben portada, però que després ha sigut una fantasia que no s'ha correspost a la realitat, que no hi ha hagut una voluntat d'escoltar altres realitats que no és l'espanyola, castellana, massetària, per dir-ho així, que és diferent, que són realitats diferents, i que ben portades amb un diàleg per davant, amb asseure's en una taula i parlar i amb enraonar, que és el que estem acostumats a fer molt aquí, això no hagués passat, en la línia del que deia abans el Toni. Aquí hi ha una cultura de pacte. Qui pot pactar un partit de centre, fins i tot centre-dreta, si m'apures, amb la CUP? I podem arribar a entesa. i podem arribar a acords, eh? I es poden fer coses conjuntament, es pot avançar. Per què? Perquè hi ha un diàleg, una voluntat de pacte, un seure en una taula, un respectar els acords. Això no passa fora d'aquí, no passa a la Castella, no em vull referir a tot Espanya perquè tampoc seria real segurament, eh? Però en la cultura més espanyola, més del centre, més del govern de Madrid, no passa, no s'escolta, hi ha aquesta prepotència, de emprar la força abans que la raó, i clar, aquí és molt difícil entendre's amb algú que no vol seure a parlar, que és el gran mal i és el motiu del per què hem arribat fins aquí, i si aquí hi hagués una cultura democràtica clara no hi hauríem arribat.
Assun.
Jo sortint del tema nacional parlo una mica pel mateix, perquè bueno, jo penso que hem d'entrar als grans debats socials també, i que a mi em sap greu quan es parla d'Espanya pensant que tot es... Jo penso que s'ha de parlar dels governs que han perjudicat el funcionament democràtic del país, i això és així, però no podem parlar d'Espanya. Jo crec que a altres llocs d'Espanya també hi ha diàleg, i hi ha... Vull dir que jo penso que no és un patrimoni nostre, i que en tot cas el problema que té ara en aquest moment el govern central és en Catalunya, d'una manera molt manifesta, potser té en altres llocs, però que entre ells també hi ha diàleg, no? Jo amb el tema del Toni de la transició, bueno, això és un tema que ha sortit altres vegades i no cal incidir, jo penso que hi ha grans temes pendents, o sigui, no estic gens d'acord amb l'avaluació que fa l'Alfredo. Jo penso que realment en aquell moment es va valorar que estava bé perquè havia passat com de puntetes, i que ara es veuen unes grans mancances i que són origen de molts problemes que hi ha, no? No diria que de tots, però que sí de molts. Jo, de totes maneres, com he dit altres vegades, també dic que la ciutadania té una part de responsabilitat important, perquè una cosa són els que vam viure la transició i una altra cosa són les generacions que hi han hagut després. Jo penso que hi ha hagut una actitud poc democràtica, poc participativa en la societat en general, i que això també ha perjudicat el funcionament de les institucions, eh? Però jo parlar de que va ser una cosa modèlica... No crec que es pugui parlar en aquest moment. En aquest moment no es pot parlar de que hagi sigut una transició modèlica. I després, quan dius les dades objectives, no són dades objectives. Alfredo, tu saps que les dades sempre tenen un color o un altre, i és a dir, quin color tenen, segons qui les avalua i què avalui, van en favor del que vols demostrar. O sigui, no hi ha dades objectives. Aleshores, a mi totes les coses aquestes que estàs dient tu que és important, per mi no són tan importants. Per mi és important que és un país que els drets humans no estan garantits, que hi ha problemes no només a Catalunya, sinó que hi ha problemes de drets humans, com denuncia Amnistia Internacional un any darrere l'altre, que el tema de l'atur és un tema importantíssim i és un dret fonamental, i que havíem estat un país amb uns drets civils i amb un benestar considerable, que l'estem perdent d'una manera escandalosa, no només aquí, sinó al conjunt de l'Estat també. Aleshores, tot això jo no crec que... Penso que en part està relacionat amb una transició que va tancar malament i amb altres coses, però jo no, de cap manera diria que té un sobresalient el tema de la transició.
Sí, tens una visió molt diferent a la que tinc jo. Vull dir, jo crec que no estem tan malament, i s'està venent a Espanya com si fos aquí, no, un país ja quasi el tercer món i dictatorial, i no res
jo, pensa... jo no he dit res de dictatorial, tant de bo.
És que s'entinta, penso, no, que estem, no sé, no, vivint amb realitats paral·leles.
Em dic dictatorial no m'ho sentiràs dir mai, el que fa pena és que sigui votat aquest règim que tenim ara. Això és el que
em fa
pena.
Però era participatiu, hi ha eleccions cada 2x3, vull dir...
Ja ho he dit, que hi ha una responsabilitat individual, no dic en absolut que sigui...
Estem en un país, jo crec que un dels més descentralitzats del món, vull dir, perquè hi és la realitat, vull dir...
M'agrada que tinguis aquest... No, és que anava a posar aquest exemple quan deies, no? Les dades d'organismes internacionals o de mitjans de comunicació diuen que... Clar, també diuen exactament això, que som un país dels més descentralitzats. Ara bé, sense arribar a la declaració unilateral i al 155... quantes lleis del Parlament de Catalunya que no tenien a veure amb el procés, eh? O sigui, no, ja no estic dient la llei del referèndum.
Parlàvem la setmana passada, això.
Doncs disculpeu. Van ser portades al Constitucional i, per tant, suspeses.
I al revés, eh?
I, a més, la intervenció a la Conselleria d'Economia. O sigui, sí, tens un grau d'autonomia mentre facis allò que a Madrid o al govern central els hi agrada. Quan fas allò que al govern central no els agrada, o lleis que consideren que poden afectar aquestes grans multinacionals que abans eren empreses públiques, les vam privatitzar i després hi vam col·locar tots els exministres i expresidents, doncs les portem al Constitucional perquè ens agraden. O sigui, no deixem que el territori es gestioni per si mateix amb lleis que anaven en defensa doncs, de la ciutadania i de la població. I,
temes socials, la llei de la pobresa energètica...
I també la del medi ambient que ha caigut ara fa 4 dies, també, no?
De la protecció al canvi habitacional, climàtic. Exacte, la del canvi climàtic.
Sí, molt bé, tenim un grau d'autonomia, sí, perfecte. Per fer què?
Poca cosa.
Perquè, clar, al final, quan aproves lleis, repeteixo, lleis que no anaven en direcció al procés, sinó que anaven a millorar, doncs... no sé si dir-ne l'autogovern, però sí dir la qualitat de vida dels ciutadans, el benestar, s'han tombat. I lleis que podrien ser aplicables a la resta de l'Estat. Vull dir que potser, i és el que he dit moltes vegades, jo no puc entendre, jo ja era independentista, però no puc entendre com amb tot aquest moviment, des del govern central, hagués sigut PSOE, hagués sigut PP, no han intentat seduir a la població i a l'electorat de Catalunya, perquè crec que hi havia marge. O sigui, al final, Convergència i Unió ha arribat a l'independentisme, ara PDeCAT, doncs relativament de manera recent, al veure que les seves propostes doncs, de pacte fiscal
de que no hi havia altra fórmula
pel diàleg, han quedat doncs, amb un pou sense fons, no? I per tant no han arribat mai a bon port.
I si m'apures
no?
Més, molta gent que mai a la vida s'hagués pensat trobar-se doncs, defensant posicions independentistes i ha arribat també per l'actitud poc democràtica d'aquest govern actual del Partit Popular. N'hi ha molta de gent. Jo aquests dies a Brussel·les o qualsevol de les manifestacions, gent que de posicions ideològiques molt diverses i ha arribat també per aquí, de dir jo no vull formar part d'un estat que quan no està d'acord amb el que fa alguna de les seves parts del territori agafa les porres i comença a estomacar, o agafa i el que deia el Toni, intervé l'economia, o agafa i suprimeix una llei que Europa, com la del canvi climàtic, l'han posat com a llei paradigmàtica. Això, en fi, i ja, deixa'm que també tregui el tema, quan penses en el que va passar ahir amb les obres de Sixena, és que és un escàndol amb lletres majúscules.
Si voleu fem una ronda i ens doneu la vostra opinió al respecte. Molt ràpidament.
De què? De Sixena?
Molt ràpidament. Perquè se n'ha parlat molt àmpliament, però bueno,
dic que, bueno, que aquí s'intenta barrejar un conflicte que és cultural per polititzar-lo. Això és una cosa que ve de molt lluny, vull dir, i és una sentència judicial que es venen repetint i recursos i al final és un compliment d'una sentència judicial. Vull dir, i tot es basa en una llei de patrimoni que garanteix la unitat del bé immoble i els béns
de les col·leccions, la unitat de col·lecció.
I en aquest cas, però s'agafa també tot el que és el monestir de Sixena, que és declarat bé d'interès cultural, i per tant les sentències es basen en això, que per la unitat del bé.
Llavors, com t'expliques que no es demanin les obres de Sixena que estan a altres llocs d'Espanya?
Que és una sentència judicial.
No, perdona, no és, està recorreguda, està recorreguda al procés judicial, no ha acabat,
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va denegar les mesures cautelars. Vull dir, però vosaltres esteu aquí acostumats a no complir les sentències o complir-les només quan us agraden.
Perdona,
perdona. I
Alfredo, això no és...
Home, el govern espanyol és el principal incomplidor de sentències del Constitucional.
És que no sé què dius ara, és que t'estàs posant de peus a la galleda, perquè precisament si algú que no compleix...
Un conflicte polític.
Qui ho ha fet, això? Qui ho ha fet entrar en campanya? Escolta'm, perdona. Això s'estava portant des d'aquí... Ho portava el govern de la Generalitat amb les diferents conselleries de diferents colors des de fa molt de temps, basats en una llei, que és la de llei del patrimoni cultural català, vol que hi hagi una unitat en les col·leccions, demana això, és un dels... I no tenia cap sentit que aprofitant el 155, això és l'ús i abús del 155, deixa'm denunciar-ho ben alt i ben fort, és l'ús i abús del 155, s'ha aprofitat, sí senyor, el senyor Méndez de Vigo ha aprofitat això, ha aprofitat que fins i tot el recurs encara no està fet, ha sigut una usurpació amb tota regla.
Des del Ministeri de Cultura es va permetre el recurs, o sigui, es va permetre a la Generalitat fer el recurs.
Llavors per si s'han traslladat les obres, si no s'ha esperat a cap recurs
poder judicial, no barregem el poder executiu amb el legislatiu i el judicial.
Que no està acabat el procés judicial, que es podia tranquil·lament esperar i dir, acabem el procés. Aquest senyor ha volgut dir, aquí mando, ordeno y quiero que se haga pronto, que és la norma que té aquest govern del Partit Popular.
Clar, però aquí, a veure, el govern mana sobre els jutges.
I ha sigut una vergonya, una denúncia amb tota regla.
Molta gent tenim ganes de crear un nou estat per posar-nos també en aquestes coses, diguéssim, amb la justícia, per exemple, no? Veiem les obres de Sixena amb un recurs doncs, que s'ha executat la sentència i veiem l'Urdangarín a Suïssa o els atacants de Blanquerna al carrer o molta gent amb delicte confés vivint tranquil·lament a casa seva fent gin tònics. I en canvi aquestes obres sí que s'han mogut quan hi ha un recurs. No dic que no, en el final,
Igual s'ha acabat passant,
Però dic...
Doncs això no s'ha acabat i és possible que potser veiem un viatge de retorn.
La pena és que per 40 quadres es vota la que es munta i 3.000 empreses marxen i ningú es
manifesta. No, clar, si se'ls facilita...
Continuarem parlant, que tingueu molt bon dia.
Bona setmana.
Gràcies, bon dia.